al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
Bona tarda, us saludem des de l'espai radiofònic Casa de la Vila, en el que cada setmana parlem amb un regidor o regidora d'aspectes relatius a la gestió municipal. Avui parlarem de promoció econòmica, espai públic, hisenda, entre altres aspectes, i ho farem amb el regidor d'aquestes àrees, el Miquel Medialdea. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, avui podem començar parlant del pressupost 2024, del darrer ple de l'Ajuntament de Vilafranca, el corresponent al mes de març, perquè un dels aspectes més destacats va ser el de donar compte del tancament del pressupost del 2024 ajustat en positiu. Què vol dir això? Comencem.
Ajustat en positiu, aquesta part. Bé, com molt bé has dit, el ple de març es va donar compte de lo que era el tancament del pressupost de 2024, que ens preparen des de intervenció des de l'Ajuntament, i llavors aquí es dona compte de com, bueno, com han anat els ingressos i les despeses que estaven pressupostades en el pressupost de l'any anterior, doncs com s'han tancat, no? Quines efectivament s'han fet i quines no. Llavors, aquí des d'intervenció ens feien una fotografia on el que són els ingressos i les despeses corrents de l'Ajuntament doncs, havien millorat respecte a l'any anterior, i això ens produïa doncs, un estalvi brut amb el que serien els comptes anuals, que sempre doncs, és important poder tenir aquest estalvi, que l'any 2023 malauradament no l'havíem tingut. Doncs l'any 2024 aconseguim incrementar el que seria el total d'ingressos de corrents de l'Ajuntament i ajustar el que són les despeses, el qual ens dona aquest milió i escaig d'euros d'estalvi brut. I, a més, el que també era important és que l'any passat, a mitjans d'abril, penso que era, es va reactivar el que era les regles de la despesa, la demanda d'estabilitat pressupostària, que això és una demanda que ve d'Europa, i que el que intenta principalment és que els estats, que majoritàriament estan molt endeutats, doncs que intentin reduir aquest endeutament i que no vagin incrementant l'endeutament. Llavors, el que els hi permet és que, en el cas de tancar l'any en positiu, doncs que aquest tancament s'utilitzi per reduir aquest deute. Llavors, amb el cas de l'Ajuntament, el tornar a activar aquestes regles de despesa pressupostària, hi han tres elements quatre elements que es miren: el tema de necessitat de finançament, el tema de la regla de despesa, el tema de deute públic, el tema del període mitjà de pagament a proveïdors, i n'hi han tres d'aquests quatre elements amb els quals estem en situació de compliment: el tema de la regla de la despesa, el tema del deute públic i el període mitjà de pagament, estem amb els terminis que es demanen. Però el tema de necessitats de finançament, doncs aquest no el complim. De fet, l'interventor em va fer un anàlisi històric des del 2019 fins al 2024, on la regla de despesa no ha estat activa i cap d'aquests anys ho havíem complert. És a dir, que tampoc és que sigui una problemàtica greu, però, òbviament, si estan actives i s'ha de complir, doncs ho haurem de revisar. Llavors, aquí, per el que em van explicar quan li vaig demanar a nivell d'intervenció el per què, ells ens deien que per calcular aquestes necessitats de finançament calculen del capítol 1 al capítol 7 del pressupost. Cada capítol suposen les coses diferents, doncs capítol 1, despeses de personal, capítol 2, subcontractacions que pots fer, etc. I llavors el capítol 8 el deixem fora. Llavors el capítol 8 és on normalment nosaltres apliquem els romanents de despeses que tenim compromeses però que encara no s'han fet amb l'any en curs, i les arrosseguem cap al següent pressupost per poder-les fer. Llavors sembla ser que aquests ingressos no es donen en compte si a nivell de despesa, i llavors, clar, això et fa que surti que el pressupost no està ben quadrat, però és bàsicament perquè hi ha un capítol que no se'l té en compte, perquè el que vol, o el que em va donar a entendre a intervenció, és que la Unió Europea el que vol és que no ho dediquis a l'any següent a nova despesa, sinó que redueixis el teu deute públic. Però en el cas de l'Ajuntament de Vilafranca estem un 34% de deute públic, em sembla que el límit és un 70 o 75, per tant, no seria necessari aplicar-ho deute públic perquè tenim un deute mig o baix respecte al que demana la normativa. Llavors, ara hem de veure si l'incomplir aquesta necessitat de finançament s'ha de fer un pla econòmic o no. Hi ha certa discussió, perquè he vist en alguns fòrums que diuen que si dels quatre ítems només hi ha un que no incompleix, és aquest de necessitat de finançament, alguns consideren que, com que és un tema de comptabilitat, que potser no faria falta fer el pla econòmic financer. Però, bueno, de moment, la idea seria fer-lo, tot i que hi ha certa controvèrsia si realment s'hauria de fer o no, però, bueno, l'objectiu és poder-lo fer i poder l'any que ve mirar de complir les quatre regles que ens marquen.
I com seria aquest pla financer? Encara està...
Bueno, aquest pla econòmic financer, bàsicament, aquí és justificar, doncs, que d'aquesta necessitat de finançament ve donada per aquesta incorporació de romanents de l'any anterior, principalment. Encara, la veritat, no ens hem pogut seure a treballar-ho, no és un tema de màxima preocupació. Òbviament, de màxima preocupació és que el pressupost es vagi executant, de que estigui ben quadrat i, en principi, tots els números ens ho donen, però, bueno, hem de veure aquest pla econòmic financer, que no vol dir en cap cas que l'Ajuntament estigui intervingut ni res per l'estil, simplement que et demanen de dir com ho corregiràs, això. Llavors, aquí s'ha de veure si això s'ha de dir amb una planificació d'inversions, d'indicar bé quines són inversions bianuals, quines no. Bueno, ens hem d'assegurar una intervenció per veure exactament què és el que demanen. També, de fet, el 2019 l'Ajuntament ja va fer un pla econòmic financer. De fet, en aquell moment de les quatre regles, dues les incomplia, en aquest cas només és una. Llavors també veurem quin és el pla econòmic que es va fer en el seu moment i veure a partir d'aquí com ho podem justificar.
Molt bé, doncs fet una mica aquest breu resum del tancament del pressupost 2024. Seguim parlant d'altres qüestions, també en aquest cas de promoció econòmica i de l'Econec, perquè fa uns dies es va celebrar la 6a edició. Recorda una mica, no?, què és aquest projecte.
Sí, dintre de promoció econòmica, una de les línies de treball és la d'afavorir o potenciar el que és l'emprenedoria, especialment entre els nostres joves, no? I llavors, aquí hi ha diferents línies de treball. Una d'elles és el Econec, que es va començar a treballar principalment amb l'Institut Eugeni d'Ors, i ara aquesta edició, si no recordo malament, hi eren 5 instituts diferents que participàvem de l'Econec. Llavors, el que fem a l'Econec és proposar amb els alumnes, que es mira que sigui de forma voluntària, que vulguin participar, un repte, que aquest repte el proposa alguna empresa o entitat del territori. En aquesta edició el repte el va proposar l'operador compartit La Gatera, els va proposar un parell de reptes que ells tenien com a gatera, i a veure com els alumnes els ajudaven a solucionar aquell repte. Llavors, el que es va fer, a diferència d'altres anys, és fer una única jornada on se'ls plantejava el repte, on a través d'una consultora se'ls donaven eines de lo que es diu design thinking, d'intentar posar l'usuari al mig, per tal de trobar al mig el centre, per tal de dissenyar la solució cap a aquella problemàtica que ha plantejat, doncs en aquest cas La Gatera, i en la mateixa jornada ja es feia una selecció dels millors projectes, de les millors idees, es feia el que li donen un pitch elevation, que és que els grups que han sigut seleccionats pujaven a l'escenari a presentar, doncs, les seves propostes, i després hi havia un jurat que, com tot, escollia quines doncs eren les que havien encaixat millor. Llavors, al final, el que es busca aquí és, doncs, afavorir aquest esperit emprenedor entre els joves, dotar-los d'unes eines, independentment, jo els deia, del repte que els implantegin, perquè és obvi que hi ha reptes que t'arribaran més a dintre i tindràs més idees, voldràs dir que més, hi ha reptes que quedaran més llunyans, però independentment del repte que se'ls planteja en aquell moment, que els arribés més o menys, doncs dotar-los d'unes eines per, quan en un futur es trobin davant de futurs reptes, doncs tinguin unes eines que els ajudi a fer una aproximació a aquest repte i a trobar-hi possibles solucions, posant en tot cas a l'usuari i al consumidor al centre.
A més, aquest any tenia un format diferent, no? És el de hackató.
Sí, és això.
Per aquells que no coneguin, no, aquest concepte.
Bueno, el hackató bàsicament és això, és fer-ho tot en una única jornada. Llavors, abans es feien diferents jornades a nivell d'institut o de centres de formació professional, doncs els dificultava a vegades a l'hora d'encaixar-ho amb el temps aula, i llavors es va decidir això, de fer-ho en una única jornada i no en dies diferents, que també, bueno, pues, dispersa el fet de pensar la solució, potser a vegades s'aprofundien molt en les eines i potser no era tan necessari. Llavors s'ha volgut concentrar tot en una única jornada i dir, vinga, avui es planteja el repte, avui hem de trobar una solució. I entremig, pues, es fa una pinzellada, podem no tanta profunditat com fèiem abans, amb quines possibles eines poden utilitzar per tal d'afrontar-se amb aquest repte.
No sé si podem parlar de la singularitat de, dels projectes guanyadors, que és el que es buscava, no? O el que es premiava, o el que reconeixia.
Sí. Bueno, aquí hi havia un jurat, no?, que tenia en compte diferents aspectes, no?, sobre l'originalitat de la proposta, sobre la capacitat d'aquella proposta de ser dur-se a terme la realitat, perquè al final el projecte els hi presenten el mateix dia. Els joves no són experts, òbviament, en cap de les seves matèries, però, bueno, sí que és... persones que, a més, va ser una cosa molt interessant, es va fer per grups de treball, i els grups de treball eren joves que no es coneixien entre si de diferents instituts, i això era molt important perquè aportava formes diferents.
Diguéssim, es barrejaven.
Sí, es barrejaven. I llavors tenies persones que estan estudiant un grau de comerç, persones que estan estudiant un grau d'informàtica, persones que estan fent batxillerat, i és clar, cadascú aportava una mica des de la seva visió. No veies més els informàtics que de seguida pues, ja es posaven a fer una pàgina web amb aquestes eines noves digitals, d'intel·ligència artificial, que en 10 minuts pots tenir una web per presentar. Havien els que venien de l'escola Arsenal, que, bueno, els demanaven una solució de delivery, de logística, com portar els productes de la gatera amb els seus clients, i llavors molts van anar, suposo que una mica guiats per la pròpia gatera, cap a elements de food truck, i llavors hi havia alguns que van fer maquetes i tot de com hauria de ser la food truck, quins elements hauria de tenir. És a dir, que al final estava bé perquè eren equips interdisciplinars i cadascú portava la seva solució. Després que aquestes solucions finalment s'acabin aplicant, doncs això ja dependrà de la gatera, si realment troba que alguna de les idees, que jo crec que sí, algunes eren interessants, però bueno, òbviament aquí s'haurà de veure més a fons el finançament per poder-se dur a terme. Però jo crec que les idees que es van presentar, jo crec que eren raonables i que segurament algunes d'elles es podrà posar a la pràctica. Ara veurem a partir d'aquí la gatera si alguna d'elles realment l'acaba empenyent o no.
Molt bé, i un altre projecte, no?, també adreçat als joves són, i que a més és aquest dijous que s'entreguen els premis del CREA Jove, no? Què premien aquests premis?
Aquí treballem amb la mateixa línia que l'Econec, l'únic que el públic destí és diferent. Aquí els alumnes penso que són de primer d'ESO,
i llavors són una mica més joves, no?
Són alumnes més joves, llavors amb el que és la profunditat del treball, doncs òbviament també és bona diferència. L'únic aquí s'ha fet un treball més en el si dels instituts, no s'ha fet una hackató d'un dia trobem-nos tots junts i barregem-nos, sinó s'ha fet un treball més a nivell d'aula dels propis instituts, i aquí sobretot és per a mi més la idea de negoci, tot i que també es demana que la desenvolupin, no?, que tinguin en compte si aquella idea és plausible portar-la a mercat o no, perquè econòmicament pot ser viable o no pot ser viable, perquè es pot fabricar aquella solució que proposen o no. Llavors hi ha tres línies de treball. Una és la millor idea en àmbit de sostenibilitat, l'altra és la millor idea en àmbit de creativitat i l'altra és la millor idea en àmbit més social. Llavors, a partir d'aquí, els joves es presenten les diferents idees, des dels tècnics de promoció econòmica s'agrupaven una mica en funció d'aquestes tres categories, i ara, la setmana passada, ens reuníem, perquè en aquest cas jo sí que formava part del jurat, les Econec no, ens reuníem al jurat amb aquella tasca difícil d'haver de fer elaboració final entre les idees que havien arribat, diguem-ne, a l'últim sprint, que havien sigut preseleccionades pels tècnics, per veure doncs quina d'ella trobàvem més original, trobàvem que podia tenir un major impacte en termes de sostenibilitat o que podia tenir un major impacte en tema social, no? I, bueno, sempre és difícil, no? Veus que hi ha joves, bueno, que tenen potser... han pensat més la idea, joves que potser la idea no és tan sorprenent, però han fet un treball amb més profunditat de realment aquesta idea, com portar-la a la pràctica. I, bueno, com pots imaginar, doncs amb el jurat no és fàcil posar-se d'acord, però, bueno, al final s'ha d'escollir un treball i això és el que es va fer. I ara, aquest dijous, el que fem és que es trobin tots els centres allà a l'auditori, poder anunciar que ells no saben quins són els treballs que han sigut finalistes, i a partir d'aquí poder anunciar dintre aquests treballs finalistes doncs quins seran els que finalment resultaran premiats, tot i que t'agradaria poder-los premiar tots, però no és possible.
Quantes idees hi havia més o menys presentades?
Clar, nosaltres, les idees totals, la veritat és que no m'ho sé, perquè com que va haver-hi la preselecció per part dels tècnics, però amb el que és la selecció final eren 4 projectes per cada idea, és a dir, que nosaltres fèiem una selecció entre 12 projectes.
Déu-n'hi-do.
Ara, a partir d'aquí, no sé si eren 60 o 100, no sé quants havien tingut. Sí, aquesta feina, afortunadament, ens van fer una preselecció a nivell tècnic, perquè Si no, encara hauria sigut molt més complicat.
I la veritat és que cada cop s'aposta més, no?, per treballar amb els més joves dins de l'àmbit de l'emprenedoria. És important que des de ben joves ja ens fiquem en aquest món una mica i
sí, al final són uns valors, no?, de, bueno, de al final afrontar-te els problemes buscant una solució, ja sigui a través d'unes eines, de dotar-te d'unes eines perquè quan aquests joves s'incorporin al mercat de treball en l'àmbit que sigui, doncs s'hauran de treballar amb altres equips, per tant és important, i aquí es treballa molt bé amb el tema de la CONEC, aquesta interdisciplinaritat, de treballar no amb persones que tu ja coneixes, sinó amb persones que no coneixes i que amb elles has d'arribar a una solució, perquè normalment quan t'incorpores al mercat de treball no ho fas en grup. Me'n recordo l'entrada que hi havia alguns nois que miraven el número del grup que els havia tocat i deia, ostres, és que no anirem junts. Bueno, és que quan surtis...
Aquesta és la idea, no?
Quan surtis, la idea és que treballis amb gent que no coneixes, que amb el temps coneixeràs, però que no coneixes. I llavors jo crec que al final dotar aquestes eines i d'aquest esperit emprenedor, de dir, vinga, envalentona't, jo crec que està bé com a societat. És important que tenim aquest esperit emprenedor, ja sigui en l'àmbit social, ja sigui en l'àmbit més econòmic, empresarial, o fins i tot en altres àmbits, a nivell d'entitats, no? Jo sempre dic que a Vilafranca tenim un teixit associatiu molt important i molt ric, i al final aquests també són emprenedors socials que s'envalentonen i dediquen els seus lliures, i en alguns que trauran un rendiment econòmic, altres que no, però és important que la gent tingui iniciativa i que no només es quedi jo crec que hauria de fer això, sinó que s'envalentoni i dir, ostres, vaig a posar-ho en marxa. Llavors, jo crec que dotar d'aquestes eines als nostres joves segur que com a societat ens ajuda a construir una millor societat.
Segur que sí. I canviem de tema. Parlem ara de la visita del cònsol d'Alemanya a Barcelona, perquè vindrà a Vilafranca, no?, aquest dijous també. El Dirk Rottenberg.
Sí, el nom no me'l sabia. Tenim un projecte de diplomàcia municipal que al final hi ha una sèrie de... Barcelona és molt ric en consolats. Al final les ambaixades normalment estan a Madrid i els consolats seria com la segona oficina dels països que tenen aquí a Catalunya i en aquest cas a Espanya, no? Llavors, bueno, s'ha iniciat com una prova pilot de veure amb aquests cònsols, d'acostar-los, de conèixer una mica els seus països i que ells puguin conèixer doncs, diferents elements tradicionals de la nostra cultura, ja sigui els castellers, ja sigui Vincem, ja siguin altres elements, i també poder-los acostar doncs, amb algunes empreses del territori doncs, que tinguin relació comercial amb els seus països i puguin tenir una aproximació amb aquests cònsols. És un projecte així pilot que estem iniciant de, bueno, amb aquestes idees que sempre l'alcalde té de treballar a la proximitat, però sempre amb una mirada global, de poder-nos obrir una mica més al món, no? I a partir d'aquí, doncs, si aportem un valor afegit amb les empreses que puguin tenir amb aquestes reunions, que les troben interessant, i a més aquests cònsols doncs, puguin conèixer millor la nostra vila i els diferents elements que tenim, les potencialitats que tenim, doncs creiem que a mig llarg termini també pot donar els seus fruits. I és un projecte que hem iniciat, veurem com va funcionant.
Sí, dèiem també aquesta importància d'aquesta reunió també amb l'empresariat local, no?
Sí, perquè al final, bueno, si parlem d'àmbit internacional, la part d'entitats, que també és important, tenim entitats que estan molt internacionalitzades aquí a Vilafranca i que surten a donar a conèixer la nostra cultura i les nostres tradicions en altres països, però és obvi que també hi ha entitats empresarials que treballen dia a dia doncs, per obrir nous mercats, per posicionar millor els seus productes, els seus serveis, i també és important poder-los donar la resposta, no? I creiem que aquestes reunions, doncs, bueno, pot servir per, bueno, per conèixer millor els països on estan operant o perquè el cònsol conegui aquestes empreses amb les que tenim relació. I també a vegades amb els cònsols, doncs, si es dirigeix alguna empresa als seus països que estigui buscant possibles ubicacions a Catalunya, doncs, bueno, no està de més que conegui doncs, que aquí bueno, tenim alguns polígons que encara tenim espai doncs, per activitats industrials que puguin aportar valor al nostre territori.
I per acabar el programa d'avui m'agradaria parlar d'un altre tema, d'una altra àrea, el cementiri de Vilafranca, perquè comptarà amb un espai pel dol perinatal. És un espai que ja era força reclamat, no?, pels pares i mares que han passat per un dol com aquest.
Bueno, és un espai que s'ha reclamat àmpliament amb el ple municipal i que fa molt de temps que estem treballant, no? Aquí sempre hem dit que volem anar de la mà de les famílies que malauradament han passat per una situació d'aquestes, que al final no volíem fer un espai on des de l'Ajuntament decidíssim quin és l'espai de record i qui volgués diners o no, sinó que volíem fer un treball amb aquestes famílies que, com ja he dit, malauradament han passat per aquesta situació. Llavors, aquí hi ha un treball de força temps, perquè es va haver de reemprendre o reimpulsar el grup Aurora, que és el grup que treballa en aquest àmbit i dona suport amb les diferents famílies. I llavors, el primer va ser ajudar des de l'Ajuntament a impulsar de nou aquest grup. Ens van demanar il·luminar la façana de la Capella Sant Joan, ajudar-los amb temes de pancartes, ajudar-los a aconseguir una sala amb l'escorxador per poder fer trobades. I això, la veritat, per el que ens han dit, ha funcionat. Han tornat a posar en marxa aquest grup, i un dels temes que ens quedava pendent de treballar amb ells era aquest tema de l'espai de reconeixement, que al final és un espai que vam dir, bueno, digueu-nos quines idees teniu, on ho voleu posar, perquè en aquest cas s'ha decidit posar al cementiri, però hi ha altres pobles o ciutats on no s'ha posat al cementiri, s'ha posat en altres espais, i llavors aquí portem temps treballant amb ells, amb el seu ritme, de dir, digueu-nos què us agradaria, i a partir d'aquí doncs treballem a un nivell tècnic perquè això pugui ser una realitat. Llavors, fruit d'aquest treball, que ja deu fer gairebé 2 anys que estem fent amb ells, doncs ha sortit d'aquest projecte amb aquest espai al cementiri, que confiem que el 15 d'octubre doncs el puguem tenir ja en marxa, que és el Dia Internacional pel Dol Perinatal i Gestacional.
Molt bé, doncs així és. Abans d'aquest dia 15 d'octubre, en principi es comptarà amb aquest espai.
Ara s'està treballant a nivell tècnic, justament ara farà un parell de dies enviava un email a nivell tècnic a veure si em poden actualitzar una mica de quines actuacions s'estan fent per tirar endavant el projecte, però l'objectiu és que el 15 d'octubre pugui estar en marxa.
Molt bé, doncs ho haurem de deixar aquí. Miquel Medialdea, moltes gràcies.
A vosaltres.
Per venir un dia més, i tornarem la setmana vinent per seguir parlant-vos de la gestió municipal i els darrers projectes de cada àrea. Bona tarda.
Al Casa de la Vila seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.